Radio Vilafranca.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Seguim el Penedès en xarxa, ho fem amb més actualitat, i és que, atenció, perquè aquestes darreres setmanes s'ha reactivat la mobilització per aturar la crema de residus a la cimentera dels Monjos. En parlem amb un dels portaveus de la Plataforma per la Salut i el Medi Ambient, en Rafa Godoy. Endavant.
Molt bon dia, així és. Conversem amb Rafa Godoy. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Rafa Godoy, que és membre de la Plataforma Cívica per la Salut i el Medi Ambient, una entitat que lluita contra l'autorització que ha donat la Generalitat a la cimentera dels Monjos d'utilitzar fins al 80% del seu combustible procedent de residus sòlids urbans, quan era el 40%. De fet, la plataforma ja hi està en contra del 40%, però ara ha intensificat i s'ha reactivat la seva acció per denunciar aquest augment de la possibilitat que té d'incinerar la cimentera.
Així és. Aquesta és la situació en la que ens trobem actualment. Ara estem en l'últim pas per poder aturar, encara que sigui cautelarment, aquesta ampliació i la introducció d'aquest tipus de residus a la incineració a la cimentera, com substituït del combustible habitual. I l'últim pas, l'última opció que tenim és presentar unes mesures cautelars perquè subsanin totes les irregularitats que hem trobat amb aquest expedient, amb aquesta autorització, que hem mostrat prèviament des del mes de juliol a través de les al·legacions i que totes les al·legacions han sigut rebutjades i, entre les anomalies més evidents i palpables i que no requereixen d'un gran estudi és la falta de comunicació a diversos municipis, entre ells Canyelles, que no ha sigut informat, o la falta per part dels municipis que han estat informats d'aquest expedient i la possible afectació que tindria sobre la seva població és que els secretaris d'aquests ajuntaments hagin certificat que s'ha fet l'exposició pública amb el tauler d'anuncis de cada municipi com marca la normativa.
Per tant, des de la plataforma s'entén que hi ha aquests fonaments, ni que siguin de forma, per dir-ho així, per donar contingut a aquestes mesures cautelars i a la presentació d'un contenciós administratiu. Mm. És el que es demana des de la plataforma als polítics que en el seu dia van mostrar la seva posició. Exacte. Contrària a la incineració. Demaneu coherència. Fins a 17 ajuntaments s'han pronunciat contra la incineració i ara demaneu que actuïn.
Exactament. Vam aconseguir entre tots, amb moltes reunions amb els polítics, a nivell parlamentari, a nivell local, amb diferents alcaldes dels diferents partits polítics, vam aconseguir que es presentés una moció amb petites modificacions d'un ajuntament a un altre, amb els que es rebutjava la incineració, l'ampliació aquesta del 40 al 80% de la incineració de residus sòlids urbans, o CDRs, o combustible derivat de residus, que és tot allò que no són capaços de reubicar, reciclar o reaprofitar. S'acaba compactant, s'acaba triturant i serveix com combustible a les cimenteres. Mm.
Si esteu en contra, hem d'anar a l'inici, no? Perquè perjudica la salut cremar residus.
Sí, i sense entrar en qüestions tècniques i en valors límits dels diferents contaminants. Estem per un principi, jo crec que qualsevol pot entendre, i és que els motors de combustió, aquests forns de combustió, necessiten arribar a unes temperatures determinades i per arribar a aquestes temperatures determinades requereixen d'un combustible amb el major poder calorífic possible. I aquest combustible ha de ser el més estable possible, vull dir, perquè la legislació dels contaminants, els valors límits que estableix la normativa, és en base a un combustible estable i a les millores condicions possibles de combustió. Si alterem aquest combustible amb residus, en el cas dels residus sòlids urbans, els CDRs, que no sabem mai quina serà la seva composició, difícilment podrem mantindre unes condicions estables per la combustió el més homogènea i neta, entre cometes, possible. Recordar que sense cap residu, la cimentera són de les principals indústries contaminants de tot el món. Crec que està amb el 7 o el 8% de les indústries que generen més CO2 a nivell global. Si canviem les condicions de combustió en combustibles, insisteixo, que desconeixem, perquè és impossible conèixer el poder calorífic de les diferents partides que puguin entrar de residus, siguin restes de poda o siguin el jodos de depuradora, o siguin, en aquest cas, encara més difícil, ens trobem que, si no sabem el poder calorífic d'aquests residus, ens trobem el que veiem nosaltres visiblement cada 3-4 dies, que surt una fumareda de la planta de ciment dels monjos i que ve donada, sembla ser, perquè el combustible que estan fent servir en aquest moment no permet al forn agafar la temperatura que necessita per fabricar el clínquer i si no arriba a aquesta temperatura, els filtres es taponen i s'acaben obrint i s'acaben emetent totes les substàncies que no poden passar pel filtre perquè ens ofega i han d'obrir i tornar a tancar per donar-li continuïtat a la combustió.
Un augment notable de capacitat per incinerar que enteneu des de la plataforma no ha anat acompanyat de millores o no s'han acreditat aquestes millores en sistemes de filtratge de gasos i enteneu que això pot fer que augmentin els productes tòxics generats per la crema de residus. És el vostre diagnòstic?
Sí, perquè, a veure, insisteixo, si canviem el combustible, si no coneixem la composició, el poder calorífic d'aquest combustible, difícilment podrem avaluar què s'estarà generant amb la transformació d'aquest combustible amb una altra matèria i difícilment podem mesurar o anar a mesurar quina és la substància que surt amb la crema d'un combustible que desconeixem. Les cimenteres, pel seu funcionament i pel seu disseny, difícilment poden aplicar sistemes de reducció de molts d'aquests contaminants com la pròpia cimentera explica amb un informe de 3 fulles l'expedient que ha presentat a la Generalitat i al qual la Generalitat pues, no li ha dit que no està d'acord. La pròpia cimentera diu que per complir la nova normativa d'un contaminant com és el diòxid de nitrogen, l'NOx, ja preveu que no podrà complir la nova normativa perquè les mesures que ha d'instal·lar, que ha de posar a la seva indústria, als seus fons, té un cost tan elevat que l'obligaria a tancar la planta.
La mateixa empresa reconeix que no compleix la normativa?
Correcte. No complirà.
No complirà,
anuncia. No complirà. Sí, perquè amb els valors límits ha hagut un canvi a la baixa i aquest canvi, en el cas del diòxid de nitrogen, passar de 400 a 200, parlo de memòria, ells ja diuen, amb el seu informe que presenten a la Generalitat, que l'import que suposa aquesta inversió els hi faria tancar i desubicar-se del país. Per què? Pues perquè és una cimentera, i la cimentera, m'imagino que el cost de posar els filtres o els sistemes de control d'aquests, per dir, aquests diòxid de nitrogen, que per ser afecta molt a les vinyes perquè canvia el pH de la terra, bueno, pues simplement no és rentable.
Mm-hmm. Clar, hem d'entendre, com ha estat el cas, que si es sol·licita aquesta autorització a la Generalitat és perquè l'empresa ha fet un estudi, un informe d'impacte ambiental, i aquí és on vosaltres entreu a dir que no és correcte aquest estudi.
Primer, a l'estudi. L'estudi està fet per... Primer, una anomalia, encara que sigui administrativa o bueno, no sé...
El nom d'algun municipi, no?, per exemple.
Sí, bueno, ja, primer, els estudis aquests sembla ser, per el que diu la legislació, que han d'estar assignats pels tècnics, el seu DNI i la seva capacitat per avaluar això, vull dir, a quina professió es dedica. Uh-huh. Aquest estudi no està assignat per ningú. ¿Vale? Aquest estudi ho ha fet una empresa que col·labora o que treballa o que està dintre de la Universitat de Tarragona, de Virgili, fet el front d'aquesta empresa és les persones, els científics, no sé la professió que tenen, que des de l'any 2009 han fet tots els estudis a la cimentera, sempre de forma sesgada, agafant les dades en positiu cap a la valorització energètica. Tots els estudis que hi ha publicats...
És una manera de dir crema de residus.
Exacte.
La valorització justificar energètica.
Justificar el favor que fan a la societat en la valorització. Vull dir, perquè ells entenen que es fan un favor, com ara amb això el que pretenen és, diuen, baixar el CO2 i lluitar contra el canvi climàtic. A la pràctica, aquest residus, per allò que deia de que no és el combustible més adequat per a aquest tipus d'indústria, el que generen és encara més CO2. Vull dir, el CO2 ho fan a nivell teòric perquè no computa de cara a les emissions que es decorreu que estableix Kyoto, perquè aquelles substàncies que han sigut, que tenen biogèniques, pues el CO2 que generen, com que ha sigut a la seva vida, han absorbit part d'aquest CO2, no computen. Això li permet a la cimentera les assignacions que tenen gratuïtes de CO2 vendre a altres companyies perquè pugui continuar contaminant.
Ara busqueu aquesta suspensió, mesures cautelars.
Sí.
Fins quan de temps? Quin termini hi ha com a màxim per poder presentar i que s'apliquin aquestes mesures cautelars?
Segons el que legisla aquestes qüestions administratives judicials, ens donen 60 dies des del moment que obres la notificació comunicant-te l'autorització, diguéssim, de definitiva per això. Si en 60 dies no presentem aquestes mesures cautelars perquè subsanin totes aquestes errades, hi ha una que m'he oblidat però que és superimportantíssima, no tenim cap documentació del Departament de Sanitat, que sembla ser que és preceptiu i hauria de dir si això té afectacions o no.
Impacte a la salut.
Correcte, correcte. L'únic que tenim amb aquest informe és amb un apartat mínim que posa salut, reconeixen, recorda així de memòria, que a pesar de que l'afectació no és uniforme o alguna cosa així i és severa, en funció de les mesures correctores que es proposen, passarà a moderada. Vull dir, ells reconeixen que l'afectació pot ser severa, però que posaran en marxa unes mesures que la transformaran en moderada. Aquestes mesures no ens ha vingut capaços de trobar-la amb l'informe.
No,
o no les explica, nosaltres no les hem trobat, o no sabem on estan publicades.
Per tant, 60 dies és el propòsit ara central que mou doncs, l'activitat de la plataforma. Aneu
Exacte.
Recollint suports, aneu presencialment a un ple al Consell Comarcal. La campanya continua amb aquesta pressió
Exacte.
Del temps.
Exacte, sí. Ara el que estem fent és el mateix que vam aconseguir entre tots, i entre tots em refereixo a entitats, partits polítics i entitats com el Consell Comarcal, que en bloc 17 ajuntaments i el propi Consell Comarcal amb els seus plens aprovessin per unanimitat el rebuig de la incineració d'aquesta ampliació al 80% i el rebuig de la incineració de la cimentera, ara ens trobem, després de la comunicació final en la que la Generalitat li dona el vistiplau, que hi ha dues forces polítiques que consideren que això és responsabilitat de la Generalitat, que no han votat a favor de presentar des del Consell Comarcal i des dels 17 ajuntaments, que tindria molta força de cara a un jutge, perquè estan representant amb quasi 200 i pico mil persones, i el Consell Comarcal a tota la comarca, ens trobem que hi ha dues forces polítiques, Junts, Impulsem i el PSC, que no ens donen resposta o no ens han mostrat que no presentaran cap mesura cautelar ni cap contenciós administratiu contra aquesta aprovació de definitiva.
La resta de formacions polítiques sí, estarien disposades a fer aquest pas a les administracions on governen?
No, el PSC i Junts Impulsem no estan disposats a ser això. El president del Consell Comarcal amb la moció que es va presentar la setmana passada per Esquerra i apoyada per la CUP va dir que el que sí havien fet és demanaran, quan una vegada estigui aprovada al maig, demanaran que hi hagi més controls i, en tot cas, parlat amb l'Associació Vinícola de Catalunya que demanarien un informe, un estudi d'impacte ambiental per una empresa privada que tingués més garanties que la que té el que ha presentat la cimentera.
Clar, perquè si recordem l'argumentari extens, també molt fonamentat, al que es van adherir tots aquests ajuntaments per rebutjar la incineració, hi havia motius de salut centrals, però també de paisatge i de mantenir la producció vitivinícola al Penedès com l'estem coneixent fins ara.
A veure, aquestes milions de tones amb alguns contaminants que surten cada any i que estan registrades al Ministeri d'Indústria de la cimentera, no ens podem enganyar ni fer la vista grossa, acaben amb la terra del nostre territori. I de la terra, molts d'aquests contaminants són bioacumulatius, vol dir que pertanyen i seran a la terra durant molts anys, que molts d'aquests contaminants que acaben a la terra acaben al final amb el que mengen els animals i el que mengem nosaltres, i que el nostre cos continuen sent bioacumulatius, el cos no té capacitat d'expulsar-los si no és a base de molts anys, i sempre a la possibilitat de més probabilitats en contraure malalties relacionades amb aquests contaminants, com pot ser les dioxines, els furans, els metals pesants, els cops, els elements que la legislació no contempla, perquè per això que deia, la legislació està perquè la cimentera funciona amb un combustible, i ara, pues, amb els estudis que estan fent per laboratoris independents en cimenteres a Europa o a plantes incineradors a Europa, que incineren residus, ens troben una sèrie de contaminants que no estan a la legislació, com són les PFAs, el tefló, que coneixem de les impermeabilitzar la roba, uh-huh, o que fem servir amb els estrils de cuina, i que, bueno, ara la legislació, per exemple, Europa, de nou, diu, escoltin, senyores companyies de l'aigua, des de l'any 2026 estan obligats a analitzar si l'aigua potable que ens subministren tenen aquestes substàncies, aquestes PFAs. I en 6 mesos, un any, pues, exactament farà el mateix amb les cimenteres i amb altres indústries que són susceptibles amb els seus processos industrials de generar aquestes PFAs, perquè al final s'ha acabat demostrant el mateix que al seu dia el jos de depuradora pel seu contingut de mercuri no es podien llançar al mar i van passar a les cimenteres, pues ara ja s'està demostrant científicament i mèdicament amb molts estudis que les PFAs són les causants d'una sèrie d'increments en malalties que s'estan donant a la nostra societat. I amb l'aigua, per exemple, estan obligats les companyies a eliminar-los.
Davant teniu tot un gegant, una empresa com la cimentera, que pel que explicaves es desprèn clarament que si ha de complir amb tots els requisits de controls, tancarien. Ho han plantejat almenys amb l'informe que tu explicaves, no? És a dir, si ara no poden perquè podia comprometre la continuïtat de la seva activitat.
Sí, 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 sí. Això està expressat en un informe que acompanya a l'estudi d'impacte ambiental,
és com si diguéssim,
estudi econòmic.
O accepteu això o tanquem l'activitat.
Bueno, jo, personalment, nosaltres quan ho vam llegir, vam dir, escolta, això és una amenaça, quan dius, escolta, si no em deixa continuar, si no em deixen complir la normativa en quant a aquest contaminant, que sàpiga que pleguem. Pues m'imagino que com fan moltes empreses quan estan intentant negociar aquestes qüestions. I sempre ho hem dit i ho mantenim. No estem en contra de les cimenteres. Som conscients de que estem molt contents de tindre les infraestructures, les cases que tenim, amb la fabricació del ciment que fan aquestes empreses. El que volem és que la cimentera fabriqui ciment a les millors tècniques disponibles, amb el combustible més estable possible. Tot l'altre, l'únic que beneficia és a l'administració, que ha de reconèixer que el tema dels residus és un fracàs col·lectiu, no per ningú partit, sinó per tots els partits que han passat pel govern. El tema dels residus és un fracàs col·lectiu, que no ve d'ara, vull dir que ve d'anys enrere, i que aquest fracàs col·lectiu no el poden solucionar amb la via més fàcil, que és incinerar-lo amb les cimenteres. Mm. En les quals l'únic que es beneficia econòmicament són les cimenteres. Les cimenteres incinerant residus sembla ser que obtenen més beneficis que fabricant ciment. I en concret, la cimentera dels Monjos és propietària de Fomento, Contratas y Construcciones, que que és la companyia que la Mancomunitat ha contractat per la recollida dels residus. És la companyia número 1 de contractes de l'administració com gestora de residus. I amb aquestes companyies, el seu lema, que està a les plantes de reciclatge d'aquestes companyies, és molt clar. El millor residu és el que no es genera, però si es genera, es valoritza. Se n'oblida de la reducció, del reciclatge o la recuperació.
Algunes erres.
Exacte, de les tres erres. Mm.
Amb tota lluita col·lectiva com aquesta i a les aportacions individuals de cadascú, una història personal, quina és la teva? Tu ets veí de Pacs, com t'impliques en aquesta lluita?
Bueno, jo vaig ben petit, entre cometes, perquè lògicament hi he estat tota la meva vida visquent a Sant Feliu de Llobregat, al Baix Llobregat. Allà, de sobte, durant una setmana, vam començar a trobar-nos al parabrises del cotxe unes substàncies que no sabien per què era, sense tindre cap coneixement de què anava la història, i això sí, des de casa es veia la cimentera, que està allà al mig de Collserola, es veu des de l'autopista. Vaig trucar a la Generalitat, innocent de mi, dient que m'estava trobant això al vidre, al Departament de Medi Ambient. Em van dir que si podia agafar unes mostres i portar-les. Jo el que he estudiat sobre aquestes qüestions és que unes mostres es poden agafar així a la joiera i que se suposa que envieu vosaltres algun equip que agafi les mostres i comprovi. Vaig insistir que no podia portar el cotxe perquè el d'allò, que l'havia de netejar per poder conduir perquè quedava enganxat i no s'anava amb l'aigua. Em van donar el telèfon de la secretària de Medi Ambient i quan vaig trucar amb aquesta senyora, insisteixo, amb tota la innocència, sense saber absolutament res de lo que s'estava fent, al preguntar-li a aquesta senyora no em va deixar acabar i em va començar a cridar i a dir-me que estaven generant alarma social. Llavors això ja em va aixecar l'antena, va dir aquí passa alguna cosa. Proves pilots que van ser una farsa i en les quals el Departament de Sanitat no va intervindre en absolut. L'única intervenció que consta amb l'expedient aprovat i el que va donar per vàlid aquestes proves pilot és una línia en les que diu que no té per què afectar la salut signades per una llicenciada en farmàcia. Aquesta farsa és la que ha donat lloc a que 10-15 anys després continuem incinerant residus a les cimenteres. I ara, una vegada acaba la meva vida laboral i he escollit el Penedès, del qual estic enamorat, i m'he vingut aquí a viure per disfrutar de la meva jubilació, pues em trobo que d'allò que presumia de que només estava incinerant biomassa a raó d'un 20% a la cimentera dels Monjos, de sobte ens trobem que no és un 20, que és un 43, i ara volen acabar de rematar-lo amb un 80%.
Rafa Godoy, membre de la Plataforma Cívica per la Salut i el Medi Ambient, gràcies per ser amb nosaltres avui. Molta sort i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per l'espai, el vostre temps i per fer difusió d'aquesta qüestió que, insisteixo, afecta la salut de tota la comarca i a la salut econòmica del cor del Penedès.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca. Us parla Goretti Martínez. L'Espai Com Nou tanca el 2025 amb prop de 12.000 productes recuperats i més de 13 tones de residus reutilitzats. El Centre de Reutilització Com Nou ha tancat l'any 2025 amb uns resultats molt positius, segons la Mancomunitat Penedès-Garraf. Les dades recollides consoliden l'espai com un servei clau en la promoció de la reutilització, la prevenció de residus i l'economia circular del territori a través de les deixalleries fixes i mòbils de l'Alt Penedès i el Garraf, gestionades per la Mancomunitat. Al llarg de l'any, Com Nou ha registrat un total d'11.745 productes, dels quals a 8.152 se'ls ha donat una segona vida a través de l'espai d'intercanvi obert a la població. Durant tot l'any passat, 8.196 persones han visitat Com Nou. Aquestes dades confirmen, segons la Mancomunitat, l'alt nivell d'aprofitament dels materials recollits i la bona resposta de la ciutadania al projecte. En marxa el nou sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents a Olesa de Bonesvalls. Olesa de Bonesvalls ha posat en marxa aquest mes d'abril diverses actuacions per millorar la gestió dels residus. Des del 20 d'abril, els contenidors intel·ligents funcionen amb un sistema d'obertura amb clauer que permet utilitzar-los només en els dies establerts. La mesura busca augmentar el reciclatge i reduir els residus impropis. A més, l'Ajuntament també ha anunciat la instal·lació de dues noves illes de contenidors amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat i l'eficiència del servei. Aquesta actuació facilitarà, diuen, l'ús dels punts de recollida i contribueix a una millor qualitat de la recollida selectiva. Torna la fèria d'abril a Cunit, de l'1 al 3 de maig a la plaça de Jaume Vidal. Tres dies de música, dansa i tradició amb activitats per a tots els públics. L'Ajuntament de Cunit impulsa una nova edició de la fèria d'abril que omplirà la plaça de Jaume Vidal d'ambient festiu amb una programació variada i participativa. L'esdeveniment arrencarà l'1 de maig amb l'actuació destacada de Juan Reina i l'espectacle Alegria, Brisa i Passión, seguit de rumba en directe, mentre que el dissabte inclourà tallers de flamenc, actuacions de quadres de ball i cors rocieros i el concert de Sebas de la Calle a la nit. La celebració es tancarà diumenge amb actuacions de grups convidats i entitats locals. Durant tot el cap de setmana també hi haurà food trucks i un espai infantil amb tallers creatius, jocs tradicionals i activitats pensades perquè els més petits també gaudeixin la festa. I acabem explicant-vos que el Casal d'Avis de Moja organitza classes de ball en línia. El Casal d'Avis de Moja incorpora una nova activitat dins la seva oferta de propostes. Es tracta de classes de ball en línia que començaran el 6 de maig i es faran els dimecres en horari de 5 a 6 de la tarda al gimnàs de l'Escola Circell de Moja. Per tal de facilitar al màxim les inscripcions, el Casal ofereix les classes de manera gratuïta durant el mes de maig. A partir del mes de juny es pagarà una petita quota.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa.
És dilluns 27 d'abril, com dèiem a l'inici, Mare de Déu de Montserrat. Felicitats a totes les Montses i Montserrats. I ara és el moment de parlar de recerca de vi i territori. Ja tenim els estudis de Ràdio Vilafranca, l'Anna Puig i l'Anna Gomis, investigadores de l'INCAVI, i és que, atenció, van participar en el Congrés Estatal d'Investigació Enològica Hienol, celebrat a Còrdoba fa res, una setmana i escaig, una trobada de referència en l'àmbit de la recerca vitivinícola que ha reunit prop de 150 investigadors i investigadores, professionals i representants de centres universitaris i tecnològics de tot l'Estat. Pot sonar molt acadèmic, tot plegat, però avui veurem que tot això té molt a veure amb el que passa als cellers i amb el vi que arriba a la copa, sobretot els de casa nostra, els del Penedès. Bon dia, Anna, gràcies per ser avui aquí als estudis de Ràdio Vilafranca.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Per situar-nos tot plegat, expliqueu-nos d'entrada, no, què és aquest congrés Hienol i per què és tan important, no, que l'INCAVI fos present fa, com dèiem, no, una setmaneta.
Bé, el Congrés Hienol és la 17a edició que es realitza. És un congrés que, com el seu propi nom indica, és nacional d'investigació enològica, en el qual s'agrupen centres universitaris, sobretot, que es dediquen a la recerca en l'àmbit de la viticultura i l'enologia. Aquest any es va celebrar a Còrdoba i es fa cada dos anys, i cada dos anys organitza una universitat diferent. I en el nostre cas no som centre universitari, però com a centre tecnològic, que és l'INCAVI, que es dedica a la recerca en viticultura i enologia, vam voler ser-hi presents, perquè sempre va molt bé estar a l'última en el que es fa en la recerca de viticultura i enologia a nivell d'Espanya.
Precisament us volia preguntar, no?, sobre això, cap on va, no?, que aquest sector, quin és el futur. Hi havia moltes persones en aquest congrés, per tant entenc, no?, que alguna conclusió també es deuria extreure. El futur, no?, tot plegat, cap on s'encara?
Estem immersos en el tema del canvi climàtic, i va ser potser la temàtica principal que es va tractar en el congrés. Tant en viticultura com en enologia. Era més aviat encarat a la part enològica, o sigui, a la part d'elaboració del vi, però també es van tractar temes de com actuar en la vinya per evitar aquest excés de maduració, aquest excés de sucre en els raïms, com fer que els raïms puguin entrar al celler amb més acidesa i puguin ser millor, més equilibrats. També es van tractar molts temes de com poder fermentar amb llevats que puguin incrementar l'acidesa dels vins, com millorar en general la part enològica, combatint una mica aquests efectes que té el canvi climàtic en totes les zones vitivinícoles.
Per tant, el canvi climàtic, no?, com a punt, podríem dir, central, no?, d'aquest congrés. No sé si en el cas del Penedès veu poder extreure alguna conclusió més individual, no?, que ens toqui més de prop. Evidentment que el canvi climàtic és una cosa compartida, però en el cas del Penedès, com ho veu veure?
Bé, en el cas del Penedès, és el mateix que tot el territori, més o menys, i estem afectats igualment pel canvi climàtic. De fet, aquí també hi ha una preocupació, no?, perquè fer vins amb menys grau alcohòlic, i que, o sigui, que i guanyar una acceptabilitat del producte, no? És igual que els altres, més o menys.
Quin valor té que un centre com l'INCAVI, no?, molt connectat amb els cellers i amb el que passa el dia a dia en el món del vi aquí al Penedès, doncs tingui presència en aquest tipus de congressos?
Bé, nosaltres, l'INCAVI fa recerca aplicada, o sigui, fa recerca que serveix directament o aplica les necessitats del sector. En aquest congrés hi havia part de recerca aplicada, però també hi havia part de recerca bàsica, o sigui, la recerca que fan les universitats, més científica, podríem dir, no? Però val la pena estar-hi, perquè ens n'assabentem de les últimes tendències en aquest sector, i a més el que és molt important també és que, a part del que es parla, també entrem en contacte amb investigadors d'altres centres universitaris, amb els quals en un futur o en un passat també hem col·laborat en fer recerca científica en el sector enològic, no? I creiem que és molt important ser-hi, perquè a l'hora de demanar projectes, doncs puguis també coordinar-ho amb altres centres de recerca i puguis avançar en tot aquest tema, no?
Permeteu-me que us pregunti si estem fent, o teniu la sensació, no?, que estem fent les coses bé, concretament aquí al Penedès.
Sí, en principi sí, no?, perquè és com ha dit l'Anna, no?, o sigui, l'important és ser-hi, veure el que fan els altres centres, estar en contacte amb ells i més o menys anar tots de la mà, sí, és important.
La recerca que es fa des de l'INCAVI està al mateix nivell que la que es fa, no?, en altres punts de l'estat espanyol, o quin seria en aquest cas el vostre tret diferencial, si és que n'hi ha algun?
Bé, nosaltres derivem del que era una estació enològica, d'acord? I la recerca, com he dit, com he esmentat abans, és una recerca aplicada, directament en contacte amb les necessitats que té el sector. D'aquí a dues setmanes anem a una altra trobada, podem dir petit congrés. Exacte, en el qual ens reunim centres de recerca com nosaltres, o sigui, centres tecnològics d'arreu d'Espanya que es dediquen a la recerca aplicada en aquest sector.
Per tant, no, els temes s'acotaran molt més, no, a les vostres especialitats,
sí,
no, podríem
sí,
dir.
Sí, 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 exacte.
I,
sí.
I on es farà? On es farà aquest congrés?
Aquest congrés aquest any es fa a Tomelloso i és el grup de recerca, és el grup de treball en experimentació en viticultura i enologia. I és, en aquest cas aquesta trobada sí que es fa anualment i podem dir que ens reunim investigadors que juguem a la mateixa lliga, més aviat totalment amb recerca totalment aplicada.
Mm-hmm. Deies, no?, que la recerca aplicada és el que us diferencia, però la marca Incavi, quina seria dins d'aquesta recerca aplicada?
Bé, ara estem treballant en la part en la que a mi em pertoca, en el laboratori en el que a mi em pertoca. Estem treballant molt en temes de selecció de llevats, selecció també de llevats acidificants, o sigui que contribueixin a donar acidesa en els vins, llevats que disminueixen el grau alcohòlic. L'Anna, per exemple, l'Anna Gomis, que se n'encarrega del panell de tas, doncs uh-huh. està treballant en vins desalcoholitzats, en tot el que és la valoració sensorial dels vins desalcoholitzats, si vols ampliar.
Sí, per exemple, una dels trets diferencials de l'Incavi és que hem desenvolupat una eina, que el panel de tast, que per fer una breu, ho hem parlat altres vegades, uh-huh. però per fer una breu introducció, és una eina d'anàlisi sensorial descriptiu, és a dir, descriu tots els atributs dels vins, de tot tipus de vins, val? I això ho fan 27 tastadors. 27 tastadors que estan entrenats amb una metodologia i llavors aquesta metodologia està acreditada per ENAC. Llavors, això ens dona unes dades de sensorials d'uns, per exemple, uns 15 paràmetres quantitatius, és a dir, mesurats de l'1 al 10, per exemple, floral, la fruita, tot això de l'1 al 10, més uns 50 paràmetres qualitatius, és a dir, si hi ha rosa o no. Això et dona una fotografia de cada vi que et dona, o sigui, un valor afegit per poder veure diferències que es tracten a altres projectes o bé a projectes que fem nosaltres internament, com el cas dels vins desalcoholitzats, uh-huh. que nosaltres vam decidir veure si hi havia diferències sensorials en vins desalcoholitzats o sense. No? Uh-huh.
Ara parlarem d'aquests vins desalcoholitzats, però abans d'entrar, no, en tota aquesta matèria, clar, entenc que per vosaltres és un orgull, no, que l'Incavi sigui present en aquest tipus de congressos. No sé com funciona tot plegat, entenc que potser us truquen o vosaltres no, demaneu la sol·licitud, llavors us diuen si l'Incavi pot ser present o no, però clar, si m'esteu dient que cada dues setmanes, no? Ara teniu un altre congrés, doncs l'Incavi és present, això diu molt, no?, també de la feina que s'està fent des de no?, aquesta entitat.
Sí, nosaltres, a veure, som proactius, no? Nosaltres estem interessats en participar-hi, no? Perquè, és, com ha dit l'Anna abans, no? Participar és important per estar en contacte amb tot el sector i estar al dia, no? Uh-huh. I que comptin amb tu. Llavors, nosaltres també som proactius per participar-hi. I és important que ens acceptin els nostres treballs.
És clar que sí. Deies que un dels treballs que vau presentar, no?, parlava d'aquests vins desalcoholitzats. Clar, quan sentim aquest terme, probablement, no?, sorgeixen molts dubtes, no?, perquè potser per ignorància o per desconeixença. Clar, quan parlem de vins desalcoholitzats, a què ens referim exactament? Perquè potser l'imaginari col·lectiu penedesenc o català costa molt diferenciar el vi, no?, amb el terme alcohol. No? Què estem parlant, no?, exactament, d'aquests vins desalcoholitzats?
Sí. Bé, és una tendència de mercat que s'ha vist, no?, que cada vegada es prefereix per temes de salut uh-huh. i de benestar, no?, doncs que disminuir l'alcohol que pot haver-hi en una beguda, no?, en aquest cas en un vi, que en el cas del vi és relativament poc comparat amb begudes d'alta graduació, uh-huh. que també cal dir-ho, no cal demonitzar molt el vi perquè relativament en té poc. Llavors, el que em preguntes, el vi desalcoholitzat és, o sigui, és un vi que en principi normal, val? Que per diferents metodologies li extreuen l'alcohol. Vale, llavors hi ha diferents metodologies, no? Per membrana, per osmosis, etc. No? I en algunes vegades, clar, al treure-li l'alcohol també li treuen els aromes. No? Llavors també hi ha metodologies per tornar-los a incorporar i aconseguir doncs, que torni a semblar un vi. És el mateix el concepte de la cervesa sense alcohol.
Exacte. Han venit al cap això. Sí.
Amb la cervesa sense alcohol tothom ho té al cap, doncs es tracta d'aconseguir un vi sense alcohol, semblant amb una cervesa sense alcohol.
Pot ser que se'n parli més per qüestions, ara comentaves, no? De salut, probablement, o per buscar noves fórmules i també per ser una mica més innovadors?
Sí, la tendència jo diria que és per qüestions de salut.
I el gran repte, no?, és reduir l'alcohol, evidentment, o mantenir que el vi sigui agradable, perquè, clar, trobaríem diferències a l'hora de tastar un vi amb alcohol i un vi sense alcohol.
Sí, clar, això és el treball que vam fer.
Aquí hi ha el repte, no?
Aquí és el repte que nosaltres vam voler avaluar, no? O sigui, veure les diferències, o sigui, nosaltres aquí el que vam fer és partir d'uns vins desalcoholitzats, blancs i negres,
vale,
i comparar-los amb vins amb alcohol, uh-huh, amb vins normals, blancs i negres, no? Llavors, això d'aquí ho vam fer-ho per duplicats i amb diverses mostres, perquè, clar, no és qüestió de fer un sol, no? Llavors, a partir d'aquí, estadísticament, vam veure si hi havia diferències significatives amb els atributs sensorial, sempre parlo, amb els vins amb alcohol i sense. I efectivament sí que n'hi ve. Això d'aquí és una prova pilot, he de dir, perquè no és un...
O sigui, no hi ha una conclusió encara, no, definitiva.
Exacte, va ser amb proves... va ser una prova pilot amb poques mostres que, bueno, que en el futur s'hauria de fer amb més mostres, no? Però tot i així sí que vam veure diferències, sobretot amb la part gustativa, no?, que és amb l'acidesa.
Clar, o sigui, això és el que t'anava a preguntar, no?, que el consumidor sí, probablement nota que és més o menys àcid.
Sí, al treure l'alcohol es nota que el vi és més àcid, és més dolç i té menys estructura, val? I té menys complexitat. Complexitat em refereixo amb nombre d'aromes que puguin haver-hi de tipus qualitatiu, no? Per exemple, no sé, plantes aromàtiques, aquests aromes, doncs, clar, el vi sense alcohol és com més bàsic, no? O sigui, té els aromes bàsics de floral, afruitat o cítric, però no té altres notes que aporten els vins que sí que tenen alcohol.
Com creieu que rebrà aquest producte, no?, aquest vi desalcoholitzat, com el rebran els consumidors?
Avui, o sigui, tal com està, jo crec que falta encara més recerca per aconseguir... O sigui, faig el símil amb la cervesa. O sigui, les primeres cerveses sense alcohol eren molt bàsiques i no eren gaire acceptades, no? Doncs ara estem en aquest punt en el vi. O sigui, encara falta molta recerca tecnològica per trobar metodologies o per aportar aromes i estructura que encara els hi falten als vins sense alcohol.
I probablement potser pedagogia, no?, per explicar-ho bé, no?, als
consumidors. Sí, també tot això d'anar acompanyat.
Fantàstic. Parlem d'una altra qüestió, no?, dels llevats autòctons i aquestes gerres de ceràmica, que no sé ben bé, no?, que és tot plegat, però l'Anna Punja ens explicarà. Escolta, Anna, no sé si tot això també s'emmarcava dins del treball que vau presentar, que parlava sobre aquests llevats autòctons i la vinificació en gerres de ceràmica. Si ho haguéssim d'explicar de manera senzilla, què vol dir tot això?
Sí, és un treball que vam fer junt amb un celler de l'Empordà i aquest celler té una línia de vins que és una mica especial. És per enterren gerres de ceràmica en la pròpia vinya i allà fan la fermentació alcohòlica per transformar el most en vi. Aquestes gerres de ceràmica correntment es diuen dòlies, i vam creure oportú que era molt adequat aïllar llevats d'aquestes fermentacions perquè estaven aïllades de tot tipus de contaminació en el celler, o sigui, estaven a la vinya, i per tant vam fer una selecció dels llevats majoritaris de soques del llevat protagonista que fa la fermentació alcohòlica, que és Saccharomyces cerevisiae. Vam fer-ho durant 3 baremes, vam aïllar tota una sèrie de llevats i amb aquests llevats hem fet fermentacions a escala petita, comparant-ho amb el llevat que fan servir normalment comercial, i comparant les característiques enològiques i les característiques també, evidentment, de tasts sensorials. I vam arribar a la conclusió, i això, un dels protagonistes també va ser el panell de tasts de l'Incavi, que va fer aquests tastos d'aquests vins produïts, i els vins elaborats amb els llevats autòctons, o sigui, els que havíem aïllat d'aquestes gerres de ceràmica, agradaven molt més que el vi elaborat amb el llevat comercial. Per tant, és una forma, igual que intentem treballar amb raïms autòctons, raïms del territori, per què no treballar amb llevats autòctons, llevats aïllats d'una zona en concret, perquè d'alguna manera lliguem les característiques sensorials del vi amb el terrer, amb el territori.
Clar, tornar com, podríem dir, no sé si els orígens, no? Perquè això sona molt, molt tradicional, no? Aquestes gerres de ceràmica, però clar... No sé si ralentitza el procés o aporten més, no? Que...
És exactament igual que utilitzar un llevat comercial que te'l venen amb un paquet. És exactament el mateix. No hi ha cap tipus de desviació ni de característiques del vi ni de característiques sensorials.
Per tant, es recupera una tradició, no?
Sí,
exacte. Seguint aquests criteris potser més científics.
Exacte, sí, sí. O sigui, va haver-hi un treball científic previ que ha durat, bueno, encara està durant, 3 anys i mig, mm-hmm. però dels quals s'han tret uns resultats que són prou prometedors i de fàcil aplicació directa pel celler que ha encarregat aquest treball.
Totes aquestes conclusions que esteu posant sobre la taula, podríem dir que estan en una fase encara madura, no? Perquè heu comentat que s'han d'acabar de fer més mostres, no? Tenir potser un ventall molt, molt més ampli, però tot això, perquè és un coneixement molt, molt ric, com acaba arribant, no? als cellers a la pràctica?
Com hem dit, l'Incavi no fa recerca aplicada, val? I a més és administració pública, és a dir, que està al servei del sector. Llavors, és molt important que això arribi al sector, precisament. Uh-huh. Llavors, hi ha diversos mecanismes, com per exemple hi ha els grups operatius i les activitats demostratives, no, que són projectes encarats a les necessitats del sector de les empreses que ho sol·licitin. D'altra banda, si no ho sol·liciten i hi ha empreses que interessades en fer recerca o que tenen algun problema entre cometes o algun suggeriment, alguna necessitat, poden contactar amb nosaltres fent-ho saber i estem encantats de poder-los ajudar. Mm-hmm.
Això és, no, el que noten, podríem dir, més aviat aquestes empreses, aquests cellers, però com a consumidors, els que no hi estem, no, el dia a dia treballant en el món del vi, com podem notar, no, tota aquesta recerca? Evidentment, potser quan ens arribi la copa, però la vostra feina també és molt important, no, perquè també l'entenguin els consumidors. Per exemple, aquesta entrevista, no, també va molt bé perquè tots els que ens estan escoltant, no, puguin entendre, no, tot això que feu, però més enllà dels que ens estan escoltant, els consumidors com poden informar, o es poden informar de tot això que feu?
Bé, fem transferència tecnològica, o sigui, fem jornades de transferència, el que passa és que són públiques, per tant, hi pot venir-hi tothom. Uh-huh. Es fa difusió a través de sectors, de les denominacions d'origen, es fa a través d'associacions vitivinícoles, però que aquestes jornades estan totalment obertes al públic i és allà on expliquem aquests resultats de recerca. O sigui, la recerca va en dos sentits. O bé, venen els cellers, venen els viticultors a demanar-nos que si els hi podem solucionar un problema actual que tenen ells, o bé nosaltres, anant a aquest tipus de trobades, a aquest tipus de congressos, agafem idees perquè el sector en pugui treure profit directament. El consumidor final, van molt bé aquests programes que feu vosaltres com aquest, en el que intentem que la gent sàpiga què s'està fent o en què estem treballant a l'Incavi, i ja et dic que les jornades de transferència que en fem habitualment estan obertes a tothom que vulgui assistir-hi. Uh-huh.
Surt una mica ara del guió. Què és el que més us pregunten els cellers, no? Per què investigueu? Quins reptes potser són els que més coincideixen? O cadascú, evidentment, deu tenir les seves particularitats, però hi ha alguna cosa concreta que us demanin i us diguin, escolteu, mira, això estaria bé, no? Aprofundir-hi. Entenc que tota aquesta qüestió relacionada amb el canvi climàtic, no?
Sí, exacte. Ara anava a dir, no som nosaltres els expertes en viticultura, però coneixem la problemàtica en el camp, en el part de la vinya, podem dir, evidentment, el que ha passat en els darrers anys, excepcionalment aquest any no, però en els darrers anys ha sigut el tema de la sequera i de l'aigua. I els companys de viticultura tenen diferents línies de recerca encarades a poder solucionar aquest problema, no? Tant tractant la planta com fent programes de rec per diferents zones vitivinícoles de Catalunya.
Les tècniques de treball a la terra, no? També, que
hem, exacte,
no? Per canalitzar millor l'aigua i perquè hi hagi aquest aprofitament, no?
Sí, tenen un assaig de com poder aprofitar més l'aigua de la pluja. Per tant, el tema principal en viticultura és l'aigua i també en aquest sí que hi col·laborem nosaltres, particularment al laboratori on treballo, és en el de la recuperació de varietats autòctones. Tenim un programa en el que hem descobert varietats que estan plantades a la zona d'Osona on no hi existia abans la viticultura. També hem trobat vinya, plantes de vinya aïllades a la part del Prepirineu, a la zona de Ripoll, tota aquella zona d'allà, que penses, allà no existia la vinya? Doncs sí,
doncs sí, eh?
Sí existia i tenim identificades plantes, tenim col·leccions experimentals i, per tant, en aquesta part també estem treballant.
Molt interessant tot plegat. Després d'aquesta experiència en el Congrés, no, de fa una setmana i mitja, a Hienol, amb què us quedeu?
Bueno, això, assabentar-se del que fa, de les últimes novetats que porta, podem dir, els grups de recerca universitaris en quant a la part de viticultura i enologia, i també, evidentment, en el lloc on vam estar és conèixer la cultura vitivinícola de la zona de Jerez, bueno, Jerez, no, perdó, de Córdoba, Montilla Moriles, no? Vull dir, vam tastar vins d'allà, vam visitar els cellers d'allà, vull dir que és una manera totalment d'elaborar vins, diferent que la nostra, no?
Fantàstic. Moltes gràcies, Anes, per acompanyar-nos. Avui hem vist, no, que la recerca enològica no és llunyana ni abstracta, sinó que és una eina que ajuda a millorar els vins i a entendre, doncs, també cap a on va el sector. Com dèiem, moltes gràcies a l'Anna Puig i a l'Anna Gomis de l'Incavi per compartir-ho amb tots nosaltres. I ens escoltem ben aviat. Gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé. Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Sempre a les ordres d'algun fals profeta que s'ha oblidat que aquí tots som iguals. Ens supeguem amb la mateixa pedra. Tants cops abans ens ha fet baixar el cap.